Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia que arribarà fins a les 4. Fins ara us hem explicat que les negociacions per la investidura a Catalunya s'emboliquen. Després de dies de silenci, avui tenim els primers posicionaments contundents de Junts i d'Esquerra que refreden la possibilitat que Salvador Illa acabi sent president de la Generalitat. Des de Brussel·les, el candidat de Junts a les europees, Toni Comín, ha amenaçat, entre cometes, Pedro Sánchez, de fer caure el govern espanyol si no faciliten la investidura de Carles Puigdemont. I la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha afirmat per primera vegada sense embuts que per ells Illa ara mateix no és una opció. Aquesta tarda Esquerra, per cert, reuneix els seus líders territorials amb la mateixa Rovira per tal d'agafar la temperatura i prendre el pols de la situació dins del partit. L'altra notícia del dia és als Estats Units. Donald Trump s'ha convertit en el primer expresident de la història d'aquest país condemnat penalment. Un jurat a Manhattan l'ha considerat culpable de tots els delictes, 34, de què se l'acusava en el cas de l'actriu porno Stormy Daniels, a qui l'any 2016 l'entorn de Donald Trump va subornar per tal que amagués un escàndol sexual quan ell era candidat a les presidencials de l'any 2016. I també us hem explicat que el Ministeri de Consum multarà amb 150 milions d'euros 4 aerolínies de baix cost, Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea, per cobrar l'equipatge de mà, entre altres pràctiques que el Ministeri considera abusives. Les companyies poden recórrer aquesta sanció, però ja han advertit que si tira endavant la multa, apujaran el preu dels bitllets. Què més podem destacar a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que Castella-La Manxa, governada pel socialista Emiliano García Page, també vol recórrer la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional i se suma, doncs, a les comunitats que governa el Partit Popular i que són contràries a la norma. García Page espera que el seu Consell Consultiu li doni ara via lliure per defensar-se del que considera una agressió al concepte d'igualtat. Avui ha llançat diversos retrets a Pedro Sánchez, li diu que ell sí que compleix amb el que promet.
El perdó no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia.
Condemnen a 15 anys de presó l'home que va matar la seva parella a Cambrils el juliol de l'any 2021. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
L'investigat havia estat declarat culpable pel jurat popular en considerar que havia quedat provat que l'home havia asfixiat la dona després de colpejar-la fins a causar-li la mort. Posteriorment va trucar al 112 i va simular que l'havia trobat inconscient en arribar a casa. La sentència detalla que la parella mantenia una relació violenta i que l'acusat havia estat condemnat per saltar-se l'ordre d'allunyament. La jutgessa l'ha condemnat a 15 anys de presó, tal com demanaven la fiscalia les acusacions pels delictes d'homicidi, trencament de l'ordre d'allunyament i maltractament.
La Guàrdia Civil investiga un ciberatac a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. Fa dues setmanes la DGT va detectar que uns hackers intentaven entrar en el sistema i es va bloquejar. Tot i això, de moment no se sap si van aconseguir agafar moltes dades dels més de 27 milions de conductors que té censats la DGT. Els investigadors del grup de trànsit de la Guàrdia Civil s'han fet càrrec ara d'aquest cas. Tenen identificats diversos usuaris sospitosos, però de moment, com diem, no ha transcendit qui hi hauria al darrere. I el papa Francesc s'ha mostrat interessat en els casos d'abusos sexuals per part de religiosos espanyols en la reunió que ha mantingut aquest matí amb la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola. A la sortida, el president dels bisbes espanyols, Luis Argüello, ha assegurat que estan ultimant el pla de reparació que es podria presentar les pròximes setmanes.
Las indemnizaciones las fijan los tribunales. Nosotros, cuando hablamos de reparación integral y, evidentemente, la reparación integral supone también el coste que esa reparación integral pueda llevar consigo.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins a les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el periodista i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia, Pere Rossinyol. Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I amb la periodista del Nació, la Carme Rocamora. Bona tarda.
Bona tarda.
Que han arribat algú dels tres molt acalorat, només ho deixo fins aquí, i parlant una mica de bàsquet i de la final de la NBA, sobre si era una bona final o una mala final.
Bona.
Tot és la mateixa persona?
Tu ets testimoni, perquè tu estaves aquí i estaves sentint els comentaris. Vull dir que hi havia una persona que comentava la final de la NBA i, a més, confessava que estava acalorat o acalorada.
Sí. Pere.
No, jo no estic acalorat ni dir res, o sigui que no sóc jo.
No, escolta'm. Deixem aquí. Ara anem amb els temes del dia, però ja sabeu que el primer tema ve de fora, algú que no sé si està calorat o no. que és l'editor de la revista Sapiens, el Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estàs molt acalorat.
Acalorat, eh?
Sí, perquè les primeres calors són sempre les pitjors.
És veritat, que tu ets, a més, ets de l'equip del fred. Eh? Tu estàs
sí,
a favor
de l'equip del fred.
Escolta'm, quin tema ens proposaràs? Sàpiguis que la setmana passada, Pere, algú va intentar fer de Pere Rossinyol, eh?
Algú he sentit, sí, sí.
Algú he sentit, eh? M'agrada molt, eh? Molt bé, molt bé. Doncs,
sí, sí, sí.
Avui, com que hi ha el Pere, no cal que ningú agafi la bandera.
Del... fer...
Molt d'acord, però... Què és el que farà el Pere quan acabis la teva dèria, sigui quina sigui, Jordi? Vull dir que això va així, sí. Ja ho sents.
Avui, mira, per variar, farem una cosa que per mi és representat una alegria.
A veure.
També podem parlar d'alegries. No? La dèria té molt a veure doncs, amb una bona notícia d'aquesta setmana. No em refereixo a l'aprovació de la llei d'amnistia, que per mi ha estat també una excel·lentíssima notícia, sinó al reconeixement per part dels governs espanyol, irlandès i noruec de l'estat de Palestina i del dret d'aquest poble a l'autodeterminació. A la pràctica, i per desgràcia, això no comportarà una aturada dels atacs indiscriminats contra la població civil a Gaza, però sí que encara que sigui de manera testimonial, encara que sigui així, posarà una mica més difícil la justificació d'aquest genocidi en directe. Bé, jo ara llegia, just minuts abans d'entrar aquí a Mantena, llegia un article al digital El Món, escrit per l'expolític Joan Carretero, on deia més o menys una cosa així com que l'exèrcit d'Israel ha procurat combatre intentant evitar les morts de civils fins a un estat possible. Home, jo li diria, home, Joan, doncs ho han fet molt malament perquè en porten 35.000, dels quals 15.000 són nens, i no crec que aquests nens siguin militants de Hamas. Però vaja, no és aquesta... No voldria continuar més per aquí, però sí que ho volia dir. Jo amb aquesta setmana he pensat molt en el que podríem anomenar la doble o la triple o la quadruple vara de mesurar la política internacional i en com l'anomenada realpolitik ha guanyat per golejada a la, permeteu-me l'expressió, a la idealpolitik. El món està ple d'injustícies i són moltes les causes justes que haurien de mereixer un tractament diferent al que se'ls dispense. Però n'hi ha una que jo penso que per proximitat geogràfica i sobretot per responsabilitat històrica clama al cel. M'estic referint a l'antiga colònia espanyola del Sàhara Occidental, un territori ocupat pel Marroc des de l'any 1975. Perquè amb quins arguments ètics, i recalco la paraula ètics, un govern com el de Pedro Sánchez lidera el reconeixement de l'estat palestí, jo ho celebro, però pel contrari, al mateix temps, també dona suport sense fissures al dret del Marroc d'ocupar el territori del Sàhara Occidental. Perquè d'una banda Pedro Sánchez s'enfronta d'una manera realment valenta a un criminal com Netanyahu i de l'altra rendeix pleitesia a un altre criminal, i en aquest cas amb un rei amb mentalitat medieval com és Mohamed VI. Recordem que en ple procés de descolonització d'aquell territori del nord d'Àfrica, ric en fosfats i en bancs de pesca, el Marroc va aprofitar tant la feblesa dels últims dies del franquisme com les complicitats d'alguns dels seus dirigents per ocupar el Sàhara Occidental, fins llavors colònia espanyola, i ho va fer amb centenars de milers de colons i de soldats. Ras i curt, mentre personatges com el llavors príncep Joan Carles de Borbó distreien els dirigents saharauis proclamant solemnement que Espanya complirà els seus compromisos amb la població saharaui, altres als càrrecs negociaven amb el rei Hassan II, el pare de l'actual Mohamed VI, l'entrega del territori. I l'engany continua gairebé 50 anys després, mig segle després, amb una població saharaui dividida entre el foc de la zona ocupada i les brases sobre les quals han de malviure desenes de milers de persones als campaments de refugiats de Tindouf, a Algèria, al cor d'un dels deserts més terribles del planeta. Però és que, a més, Pedro Sánchez té una altra responsabilitat moral i històrica amb el poble saharaui, una responsabilitat molt important, i aquesta responsabilitat no és cap altra que el compliment de les promeses que el seu partit, el PSOE, va fer en directe, de manera solemne, el novembre de l'any 1976 sota el sol implacable de Tindouf. I aquestes promeses mai complertes no les va fer un qualsevol, o sigui, no les va fer un paio que passava per allà i va pujar a la tarima per parlar, sinó que les va fer el llavors secretari general del PSOE, Felipe González. El discurs és tan impecable com fariseu, el podeu trobar a internet i el podeu llegir sencer. És tan emocionant com fals. Jo, per acabar, només us recordaré el final. La major part del poble espanyol, la més noble, la més bona, la més solidària amb la vostra, és solidària amb la vostra lluita. Sabem que la vostra experiència és haver rebut moltes promeses mai complertes. No vull prometre res, sinó comprometre'm amb vosaltres amb la història. El nostre partit, el PSOE, estarà amb vosaltres fins a la victòria final. Vinga, Pedro.
Doncs a veure... espera.
No.
És la responsabilitat.
No. Està molt... No hi ha massa comentari per meva aquesta vegada. L'únic subratllar que la política internacional sempre, penso jo, que ens agradi o no, sempre es mou per interessos. Fins i tot quan ens agrada el que fan. No és que llavors ho facin per ideals. Crec jo, i a lo millor tinc una visió un pèl fosca de com funciona la política internacional, sempre hi ha darrere interessos geoestratègics, polítics, econòmics, que justifiquen després uns relats en la política internacional, però que tant quan ens agrada com quan no, el que manen són els interessos dels que han definit la política internacional amb criteris nacionals en general. Per tant, realpolitik, pues sí, lamentablement és la vida de les relacions internacionals.
Jo, si em permets, abans, totalment d'acord, Pere, amb el que dius. Són els interessos sempre, inclús amb el reconeixement de Palestina, que a mi m'agrada, evidentment hi ha uns interessos, amb algun, per exemple, electorals, el que sigui, però hi ha uns interessos. Però crec que l'estat espanyol té una responsabilitat amb el Sàhara que és que mai ha assumit la seva responsabilitat com a antiga potència colonial. És a dir, el cas de Portugal amb el Timor Oriental, quan es produeix la independència del Timor, ells assumeixen la seva responsabilitat allà. I acaba això, en aquest cas, amb la independència, com podia haver acabat d'una altra manera. Però Portugal assumeix la seva responsabilitat. Espanya s'ha estat escapant d'assumir-la durant aquests 50 anys, tant els governs del PSOE com els del PP. Ja està.
Sí, Espanya no ho ha assumit, i és més, fins i tot va haver un gir de guió, no?, que va reforçar els acords amb el Marroc. I això quan dins Sumar, per exemple, hi ha una saharaui, la Teix Sidi, una diputada que és dels campaments de refugiats, filla d'aquests campaments, no? Vull dir que és una mica contradictori, però el que és evident, crec jo, és que no hi ha gaire coherència en la política exterior del Pedro Sánchez, perquè sí, una cosa no, de la qual no és gaire partidari, és d'aquesta d'autodeterminació dels pobles, des del Sàhara a Kosovo, i evidentment el tema de Palestina, que fa molts anys que la gent del poble palestí lluita pel seu reconeixement, que sí que havien defensat potser les esquerres que estan a l'esquerra del PSOE o aquí Esquerra Republicana, doncs no ha passat, malauradament, fins que hi ha hagut 35.000 morts, si no possiblement això no, el reconeixement de Palestina no hauria passat.
Bé, doncs és la reflexió del Jordi Creus que ens porta a valorar la política internacional no només d'Espanya, sinó de tots els països, que sempre acaba tenint alguns interessos, de vegades molt transparents i de vegades ocults, però que la mouen cap a una banda o cap a una altra. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Som el dia després de l'aprovació de la llei d'amnistia, mesos després que tirés endavant, després de tots els entrebancs que es va trobar al Senat. Ara se'n trobarà als jutjats, de seguida hi anirem, però avui també han emergit, podríem dir, les negociacions per la investidura, que fins ara estaven una mica sota el radar, si és que s'estaven produint moltes o poques reunions, que no ho sabem, però la campanya electoral de les europees i també l'aprovació de la llei d'amnistia havia deixat en un segon pla aquestes negociacions per la investidura. No pas per la presidència del Parlament, que això sí que sabem que té una data límit, que és el dia 10 de juny, sinó per la investidura, que pot anar perfectament fins al mes d'agost. Però aquestes negociacions, avui tenim declaracions que farien veure que estan totalment encallades. Esquerra, que tot i la patacada a les urnes té la clau, ara mateix diu que no té cap intenció per fer president Salvador Illa, més aviat al contrari. Avui la seva número 2, Marta Rovira, ha posat sobre la taula les cartes de la direcció a l'espera del que digui la militància. Mentrestant, Junts es manté en la seva idea que el PSC s'abstingui per tal que Carles Puigdemont sigui president. Des de la direcció d'Esquerra, avui Marta Rovira deia això en una entrevista a RAC1.
Esquerra Republicana no farà president Salvador Illa, ara mateix, on estem en aquest moment, i la gent ha de saber que si vol alguna cosa d'Esquerra Republicana ja sap on la trobarà. Com carai se'ns pot demanar a nosaltres que investim gratis a un president que ni tan sols aposta per acabar amb aquest ofec econòmic i financer del nostre país i al mateix temps argumentar que això és bo per Catalunya?
I per la seva banda, Junts per Catalunya, de fet, el seu candidat a les europees, Toni Comín, diu que el PSC ha d'investir Puigdemont si vol continuar tenint el suport de juntaires a Madrid per part de Pedro Sánchez.
Jo crec que allò coherent amb l'acord de Brussel·les, l'acord pel qual el PSOE i Junts van decidir facilitar la investidura de Pedro Sánchez, és que el proper president de la Generalitat sigui Carles Puigdemont. No és una clàusula de l'acord de Brussel·les, evidentment, però des del meu punt de vista és una conseqüència.
I a tot això, la CUP, que avui s'ha reunit amb Carles Puigdemont, diu que és escèptica davant la seva investidura i alerten que les polítiques que va defensar Junts per Catalunya a la campanya no corresponen a un marc de sobirania, especialment en l'àmbit econòmic. Vaja, que ara mateix, amb aquests ingredients a l'amanida, tenint en compte que són en campanya electoral, que d'aquí 10 dies hi ha unes eleccions i que, per tant, els missatges sempre van molt mediatitzats pels interessos electorals dels diferents partits, però no es vislumbra ara mateix una possible sortida.
Gairebé estaven millor les negociacions sense aquestes declaracions. Sense,
depèn de quin objectiu tinguis.
Sense, efectivament, no? Sense haver-se mogut ni un bri des d'abans o després de les declaracions. Com deies tu, és evident que estem en campanya i tothom ha de fixar posició. També són situacions que respon, o declaracions que responen a la conjuntura interna de cada un dels partits. Marta Rovira està en una batalla soterrada amb Oriol Junqueras per mantenir el control del que són les negociacions. O sigui, no només hi ha un equip negociador, sinó que Marta Rovira vol que quedi clar que és ella qui negocia. Mm-hmm. I mentrestant Oriol Junqueras ha quedat relegat en aquest escenari. I, per tant, les seves declaracions, i fixa't en la subordinada que fa, no? Ara mateix és on estem ara mateix, i demà podem estar en un altre...
Ell parla d'en aquest moment i investir gratis. Són les dues, els dos possibles matisos, no? Com volem dir, si ens donen alguna cosa, ja en parlarem, i no seria gratis, i en aquests moments pot canviar molt d'aquí un
sí,
mes.
Sí, continuem amb la semiòtica de totes les declaracions, afegeix al final una referència al finançament que et pot fer pensar que, bueno, si donen o si fan una proposta de finançament, doncs podríem moure del lloc, no? Jo crec que és més interessant el que passa aquesta tarda, no? Que vosaltres heu avançat, la reunió amb dirigents territorials, també...
És una reunió telemàtica dels diferents, del gran part dels dirigents territorials d'Esquerra Republicana, amb Marta Rovira, també per posar una mica el termòmetre i veure què respiren les bases.
S'estan succeint reunions, assemblees, per veure quina és la situació de les bases i la sensació que poden tenir dintre del... anava a dir de la cúpula d'Esquerra, però, o sigui, són els...
Ara mateix la cúpula...
La direcció crítica, no sabríem ben bé com dir-ho, no?
La direcció que hi ha ara.
Sí, no? Però no és tota la direcció.
Ja, no, però en teoria, el Junqueras va dir que
Esquerra
deu ser fins al novembre.
Deu ser el primer partit on els crítics estan dintre de la direcció. L'actual direcció, el que efectivament està copsant quin és el sentit de les bases i probablement el que es trobi amb aquesta decisió final que s'ha de prendre via consulta a les bases és que posats a perdre bé se saber què, és igual si vas a eleccions, no? Diguéssim, sempre que siguis capaç de mantenir el relat o de que la teva capacitat negociadora per una investidura sigui lo suficientment forta com per poder intentar treure aquesta bandera de que qui aconsegueix les coses és Junts per Catalunya, no? I per la banda de Toni Comín, la sensació d'aquestes declaracions és que no responen al full de ruta estratègic de Junts per Catalunya en aquest moment. O sigui, el partit i Carles Puigdemont no està lligant, efectivament, que ell demana ser investit amb els vots amb l'abstenció del PSC, però Carles Puigdemont no està demanant públicament ni amenaçant públicament el PSOE. És més, ahir va ser bastant més prudent i curós en la seva intervenció a la tarda després de l'aprovació de la llei d'amnistia, que ho va ser fins i tot el secretari general. Vull dir, ell parla de que ara estem en millors condicions per negociar, però en cap moment lliga el futur de la legislatura a Espanya a una presidència seva.
Sí que és evident que el Comín ara està fent unes declaracions aquests dies que sembla una mica ànima lliure, però també li permeten fer aquest paper. Jo coincideixo amb el que deia la Isabel de que hi ha que agafar aquests matisos de Marta Rovira, no? Dient ara mateix no investirem ella perquè pot haver eleccions espanyoles, les va haver l'any passat, i l'endemà Esquerra també, qualsevol dirigent d'Esquerra podia dir ara mateix no investirem Pedro Sánchez. Vull dir, és una manera de marcar perfil i de la reunió d'aquesta tarda d'Esquerra, que és amb presidents comarcals i regionals, no en sortirà una decisió d'investir tal, fem una mesa tal, no. Serà una reunió que ve molt lligada a l'estratègia de la Rovira de tornar o intentar guanyar-se la confiança de les bases. Ho dic en el sentit que en els últims anys, com a Esquerra, les coses li han anat prou bé, no ha calgut fer gaire retorn amb la militància, no ha calgut debatre molt les coses, llavors la intenció d'aquesta reunió és trencar
trencar una mica amb aquesta bunkerització que havia fet la direcció, i llavors el que farà Marta Rovira en aquesta reunió és dir: escolteu, tenim aquest equip negociador per les negociacions de la mesa, nosaltres posem aquests màxims i aquests mínims, explicar una mica l'estratègia negociadora, sobretot perquè quan hi hagi aquesta consulta amb la militància no estigui tot dat i beneït, no? I que hi hagi hagut com una interlocució entre els dirigents d'Esquerra i les seves bases. Però de les negociacions que pugui haver, la més immediata és aquesta de la mesa que dèiem, no? I s'ha especulat com que Junts donaria la presidència a Esquerra Republicana, i si bé Esquerra està d'acord en que potser es pot fer una mesa antirepressiva independentista, el tema de la presidència no és tan fàcil, sobretot perquè és assumir tenir la presidència d'un Parlament on no tens una majoria independentista i on també et poden posar contra les cordes, perquè Carles Puigdemont ha dit que torna en el ple de la investidura, però i si no torna i vol presentar-se telemàticament, ens aniríem en aquell Roger Torrent que va haver de ser un traïdor per l'independentisme perquè no va acceptar una investidura de precisament Carles Puigdemont. Llavors les coses estan molt viciades i hi ha molt d'interès de cadascú reivindicar la seva estratègia, però no és tan fàcil, al contrari, és molt complex tot el que s'està dibuixant aquests dies.
Sí, i òbviament falta molt encara per la investidura, i el que es digui ara ja es veurà, no? Però és veritat que el primer que s'està dient, a mi em sembla que el que posa de manifest sobretot és unes dificultats de l'independentisme per sortir d'un, no sé com dir-ho, d'uns anàlisis que tenen, que no estan basats en la realitat i que ja ve de molt enllà. L'any 2017 tenen la percepció de que van tenir una gran victòria, òbviament sense menys tenir els sentiments de molta gent i de les coses aconseguides. Resulta que aquesta gran victòria és, a posteriori, la intervenció de l'autonomia, els impulsors a la presó o a l'exili, i ara una amnistia que es considera una gran victòria amb la més baixa representació independentista o nacionalista, millor dit, en el Parlament de Catalunya des de històrica. Mai han tingut tan pocs diputats. Per tant, és una victòria que jo no la sé veure. I ara continuen amb aquesta dinàmica en la nova situació, amb l'amnistia, la gran victòria de l'amnistia, com si ja hagués, com si ja fos una realitat pel sol fet de que s'hagi aprovat en el Congrés, i ignorant una evidència que és que això queda molt camí perquè es pugui aplicar, perquè hi ha una insurrecció judicial, hi ha les possibilitats indiscutibles que el Suprem farà d'anar a Europa amb el tema de la malversació, amb un constitucional que ja veurem quan es pronunciï quines majories hi haurà, perquè res més lluny de la realitat de donar per fet res. Per tant, jo crec que l'independentisme creu que ja té l'amnistia i que ja pot passar a la següent fase, com si això ja fos un gran èxit. I no té en compte tot el que ve per endavant. Per tant, quan es diu a canvi de res, a canvi de res, no. Ara s'ha d'implementar l'amnistia. Imagina't que tu creus que tens una clau, fas caure el govern, que això necessites posar-te d'acord amb el PP, i després hi ha unes eleccions. Vaja, no cal ser un gran profeta per augurar que el més probable és que en unes noves eleccions, si els independentistes fan caure el govern, governi tot Espanya el PP i Vox. Faran la renovació del Consell General del Poder Judicial, nomenaran gent al Constitucional, en fi, penso que és completament allunyat de la realitat pensar que ja ho tens al sac quan lo difícil comença ara. I prescindir d'aquesta realitat, doncs, porta a desastres.
El que sí que és veritat és que, fins i tot obviant com les dificultats per aplicar l'amnistia en aquest moment, l'independentisme té problemes per vestir un nou relat, no? Perquè dius, bueno, ara estem en certa igualtat de condicions per negociar, deia ahir Carles Puigdemont, i és per negociar exactament què? Perquè tu pots fer molts discursos del referèndum, però no, la negociació instantània no és un referèndum. No,
és que ni tan sols hi ha una majoria a Catalunya que doni suport, que pugui donar suport a això.
Per això dic que no pot ser un referèndum. O sigui, fins i tot obviant les dificultats judicials, aquest problema persisteix. Sí que hi ha un canvi en l'escenari, no? I és que el PSOE sí que pot dir jo he complert, i per tant ara és el moment que tu facis el retorn del meu compromís i dels riscos que he pres jo en aquests 6 mesos a partir de la decisió d'aprovar l'amnistia. I ens trobem en que tota aquella mobilització que havia generat en contra la decisió d'aprovar una amnistia, Pedro Sánchez l'ha fet girar i l'ha convertit en una mobilització o en un enfrontament de no sé, l'estat de dret en contra de l'ultradreta o alguna cosa
sí,
similar.
Sí, ell
no?
Intenta fixar això.
Intenta fixar això, de manera que és evident que l'independentisme ha de mantenir-se en el costat de Pedro Sánchez, per molt que tingui els vots per fer caure a Pedro Sánchez, si no vol trobar-se en una situació com similar com la que has descrit. Sí que és veritat que també veurem quin és el resultat de les eleccions europees a Espanya i veurem quina és la força que té aquest moviment de Pedro Sánchez, perquè si realment el PP i Vox guanyen i guanyen per una majoria aclaparadora, segurament Pedro Sánchez ha de, no, de replantejar-se aquesta estratègia que ha fet i que inclou el tema de Palestina, inclou, no, inclou molts elements al marge de l'amnistia.
Sobre això que deia el Pere i sobre això que també apuntàveu, sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, l'endemà de la llum verda al Congrés, un dels barons del PSOE l'ha posat ja en entredit. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, la porta al Consell Consultiu de la seva comunitat amb la idea d'enviar-la després al Tribunal Constitucional. Això el mateix dia en què el fiscal general de l'Estat ha fet mans i mànigues perquè tots els fiscals vagin a l'una. Però els de la causa de l'1 d'octubre ja van rebutjar i aplicar l'amnistia al delicte de malversació. El que sí que ha fet l'amnistia és d'una mena de cola, podríem dir, per enganxar tot l'independentisme. Avui Òmnium ha ajuntat en una foto simbòlica partits i entitats que no tenen ara mateix una molt bona relació. Començant per l'últim, seguint l'estela de les comunitats on governa el Partit Popular, avui el socialista García Page deia això, que és un discurs molt més semblant al del Partit Popular que no pas al del PSOE.
Con la esperanza, además, de que ese informe indague con claridad, con independencia, con normalidad constitucional, cuáles son las posibilidades para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional. Lo hago con el deseo, con la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos también.
És un discurs més de baró del Partit Popular que no pas de baró del PSOE. I recordem que García Page és baró del PSOE.
És que ara comença la broma, si m'ho permets. Ara comença la veritat, aquí, l'hora de la veritat. Resulta que, si anem lligant caps, veiem que Manos Limpias és una organització que havia estat condemnada per extorsió i, de cop i volta, el Suprem l'absol. I se'n va corrents i presenta una querella que quasi tomba el Pedro Sánchez. Després veus que el fiscal general de l'Estat està contra les cordes. Jo no sé si el fiscal general de l'Estat podrà aguantar. Hi ha un moviment que no para de perdre sentències, hi ha una pressió brutal per treure's de sobre el fiscal general de l'Estat a fi al govern. Després veus que el Constitucional es creu que hi ha una majoria, però ja ho havien dit en el seu dia també amb l'Estatut. Tothom deia, el Zapatero deia, tranquils, que l'Estatut, el Constitucional la passarà. Bueno, ja es va veure. Doncs el Constitucional ja es veurà. El Suprem està organitzadíssim. Llavors, en aquest context, en què també hi ha barons del PSOE, hi ha molta gent de l'estat profund i de l'estat normal, per dir-ho d'alguna forma formal, mobilitzats, tu no tens en compte res de tot això? Creus que ja has guanyat i que ja et pots dedicar a un nou desafiament? Quan ni tan sols tens, perquè només tens 59, estàs a 9 vots de la majoria absoluta a Catalunya, perquè sense comptar els dos d'Aliança Catalana. Per tant, a mi em deixa molt sorprès que amb aquesta lectura de la realitat tan complicada pels mesos que venen, tu consideres que ja has guanyat, quan a sobre no has guanyat res, perquè l'amnistia no és guanyar res, és tornar, diguem, que tornes a ser un actor en què pots operar, i ja es veurà si això passarà. Per tant, de veritat que em sembla molt estrany que no siguin capaços els independentistes d'adonar-se d'en quin terreny de joc es mouen en aquests moments i dels perills que els venen, perquè és que no se m'acudeix de quina manera pot millorar la situació fent caure el govern i que governi el PP i Vox.
Jo no crec que l'amnistia no sigui no haver guanyat res, al contrari, crec que l'amnistia és una cosa molt important que acaba amb una repressió que s'ha allargat massa temps i crec realment que és una victòria d'un independentisme que està en hores molt baixes, és evident, però que com a mínim en això ha triomfat.
Però una victòria que és tornar al punt de partida.
És tornar al punt de partida, però és també que aquell estat espanyol que va colpejar es reconegui que es va equivocar amb aquella resposta desproporcional.
Això no és cap reconeixement que es va equivocar.
Hi haurà moltes interpretacions, però evidentment...
No. Això és...
L'indult és un perdó, l'amnistia no ho és.
L'amnistia és, obrim una nova fase, no és que mai jo m'equivoqués. Això no sé d'on surt.
Simplement discrepo en que jo sí que considero que és una victòria de l'independentisme, perquè ho ha aconseguit l'independentisme. Pedro Sánchez no és aquí el defensor de l'amnistia, i de fet, lo de Page
no sorprèn, perquè Page ha de sortir cada dos mesos a dir alguna cosa diferent de la línia oficialista del PSOE, perquè és la manera que té de dirigir-se al centre, no? Com li agrada fer a ell, però bueno, que al final al PSOE, a la majoria de votants socialistes, l'amnistia no els hi agrada, i així ho diuen les dades demoscòpiques, eh? Vull dir que, per tant, tampoc és gaire sorprenent. Sí que crec que és delicat, i amb això coincideixo amb tu, Pere, que declaracions de l'independentisme, en plan, anem a rebentar-ho tot Espanya, en un moment tan delicat que has guanyat l'amnistia i que has d'anar a la una, com ara avui ha fet Toni Comín, jo no les veig gaire responsables, si més no, les veig delicades, no? Perquè és evident que hi haurà aquesta batalla de l'amnistia. Però també crec que està passant en l'independentisme d'aquest desastre electoral, és que s'ha de automirar, ha de reflexionar, ha de fer un procés que no es pot fer en quatre dies. I clar, ara ha començat a haver aquests discursos creuats per la mesa del Parlament, que ja dibuixen una mica com està tot, i l'independentisme no tenia intenció de sortir a parlar tan ràpid, però la CUP va fer un moviment de dir, anem a fer una mesa antirepressiva, llavors tots els partits...
Ai, Estrada Matí de Catalunya Ràdio.
Sí, exacte. Llavors, els partits s'han vist obligats a haver de contestar, haver d'accelerar aquest debat, més antirepressiva sí, com els independentistes no estaran en una mesa antirepressiva. El PSC, mentrestant, diu antirepressiva ho som nosaltres, que hem aprovat l'amnistia, no? Vull dir que potser l'independentisme ara hauria d'estar més en silenci.
Jo crec que som grandets tots, i ja som grandets tots, com per saber a què s'enfronta quan es posen davant d'un micròfon. Vull dir que si diuen coses, si són tonteries o no són tonteries, o si són certes o no, és responsabilitat d'ells. Vull dir que hi havia moviments per intentar, o sigui, vam comprar tots el relat de que el PSC podia cedir la presidència del Parlament, quan resulta que el PSC no tenia els vots suficients per garantir-se ni ell mateix la presidència del Parlament. Vull dir que la responsabilitat una mica és de tots els protagonistes. Vull dir, és evident que hi havia contactes entre els partits independentistes per intentar sumar una majoria que els hi permetés tenir no el control de la mesa del Parlament, probablement, però sí una presidència que, com a mínim, la primera decisió que es prengui, que és la de citar un candidat, estigui sota la teva empara. Jo estic d'acord amb part del relat que fa el Pere, però jo crec que tampoc no podem oblidar que el PSC té els diputats que té, no té majoria absoluta. Vull dir, és evident que l'independentisme s'ha fotut una clatellada electoral, no? Com deies, són les eleccions que han obtingut, no independentisme, però sí nacionalisme, sobiranisme, digue-li, posa-li l'objectiu que vulgui, és la representació més petita des del 1984, però el PSC té els diputats que té, i aquest és l'escenari amb el qual pretén governar Salvador Illa.
No, el PSC indiscutiblement no té els diputats.
Que el problema, diguéssim, és evident que és de l'independentisme, però és que l'alternativa de govern és feble en aquest moment.
Sí, el que passa és que l'amnistia, que és el que s'ha aconseguit, beneficia en els independentistes. No és que beneficia el PSC. El PSC sí, i els socialistes, com deia la Carme...
Al final el PSC s'ha beneficiat del relat. Al final tothom pensava que aquí el castigarien, i resulta que no, que l'han premiat.
Però el relat, diguem, de no tornar a començar el procés, de parar el procés, del que sigui.
No, és que
veurem què passa a la resta d'Espanya, perquè ara ho deia la Carme. La Carme també ho subratllava, que ja ho veurem què passa al resta d'Espanya. Ara tenim una ocasió amb les europees, i per això jo sóc molt escèptic amb aquests moviments que fa el Pedro Sánchez en Palestina i tot això, perquè va desesperat per intentar aconseguir tot el vot de l'esquerra, però si no, o sigui, els molts socialistes de la resta d'Espanya, ja veurem què voten en aquestes europees, no? I per tant, jo el que em sorprèn és que els independentistes no assumeixin que aquesta suposada paella pel mànec que tenen a Madrid no la tenen, perquè el que volen i la seva prioritat, entenc, perquè els afecta a ells, no als socialistes, a ells, és que l'amnistia s'apliqui. Si l'amnistia no s'aplica, als socialistes doncs els pot saber molt greu, però és que no se'ls aplica a ells. I, per tant, això de tenir creure's que tens la paella pel mànec quan l'amnistia encara no s'aplica, quan depèn, ja veurem en els propers any i mig, dos anys, de tota una pila de moviments que hi haurà, sobretot als tribunals, i tu els hi regalaràs a la dreta que et vol a la presó, és que no, per mi no tens cap clau, no tens cap paella pel mànec. I no reconèixer això, doncs fa cometre errors en cadena. I al final veurem quina és la conseqüència de tot això. Perquè si els independentistes tinguessin majoria a Catalunya, vale, ho entenc, però és que no la tenen.
I és per... que encara que tinguessin majoria, la situació a Madrid seria la mateixa.
Sí, però com a mínim es podrien entendre entre ells, sense implicar els socialistes.
Sí, però per fer què?
Bueno, per tenir la presidència del president Puigdemont o de qui considerin. Però és que no tenen els vots.
No, però dic que la presidència de la Generalitat, sí, en què canvia... Home, a l'aplicació de la llei d'amnistia per part dels tribunals.
Home, que si tu no necessites el PSC per donar-te suport, aquests estan amenaçant en Comín, ha amenaçat avui que si el PSC sí, no ja, ajuda però, a que sigui un president ja, independentista, ja el... farà caure el govern. Si com a mínim tens el suport entre ells...
Ja hem dit que les declaracions del Comín no estarien dintre dels estàndards en aquest moment de Junts per Catalunya.
Molts dels moviments que
ha fet Puigdemont... Però de la mateixa manera que deies que ja tenim una edat per saber que quan et poses en un micro, al final Toni Comín és candidat de Junts a les eleccions europees.
Si no li
treu
la dreta de Carles Puigdemont en els últims anys.
Puigdemont ho ha dit, també.
I no és un calenton, diguem-ne, que...
No li poso tota la responsabilitat a sobre, diguéssim. Vull dir, ha de ser conscient del que ha dit i de que sap i que ha de saber que això no s'explicitarà així, diguéssim.
Sí, però Puigdemont ho ha dit també. Puigdemont ha dit diverses vegades en públic des de que hi ha hagut aquestes eleccions que els socialistes l'han de votar. O sigui, que han de permetre que ell sigui el president de la Generalitat.
Sí, però no ha dit que farà caure el govern de Madrid.
Ha insinuat que ell, actuaran conseqüència.
No.
I ha fet dir-ho a molta gent.
Això
que
sí,
estan circulant
privat,
per Madrid
avisant-ho. Circular, i tant.
Per tant, veurem. Òbviament falta molt. Però jo crec que aquest principi de realitat que suposa acceptar o pensar que tu tens la clau per fer caure el govern i que, per tant, t'han de donar el que tu diguis, el govern d'Espanya, el primer interessat en que segueixi aquest govern ets tu, si vols que s'apliqui l'amnistia. I l'amnistia no s'aplicarà demà perquè s'hagi aprovat el Congrés. Hi ha un llarguíssim camí i, per tant, més que el bloc independentista, jo entenc que hi hauria d'haver una certa coherència del bloc de l'amnistia, fins que s'apliqui l'amnistia. I quan s'acabi l'amnistia, si s'arriba a aplicar, que per mi ja és molt... ja ho veurem, però si s'arriba a aplicar, bueno, pues llavors que comencin una nova fase i desafiïn el que vulguin.
La llista única darrere Pedro Sánchez d'aquí al 2040.
No ho sé, però fins que no s'apliqui l'amnistia, aquesta entenc que és la prioritat principal de la política de tot el bloc que vol que hi hagi l'amnistia, perquè hi ha unes forces poderosíssimes que volen evitar-ho i això els hi depèn moltíssim personalment a tot aquest bloc.
Passen 7 minuts de 2:15, a tot això tenim eleccions d'aquí a 2 diumenges, no sé si sou conscients o no. Sí, hi ha unes eleccions europees. De fet, algunes d'aquestes declaracions es produeixen perquè els partits polítics han de fer una sèrie d'entrevistes i compareixences i d'aquí estan sortint tots aquests temes. Ens hem volgut fixar de cara a aquestes eleccions en la població estrangera. A Catalunya hi viuen més d'1.300.000 estrangers i d'aquests només una mica més del 20% podrà votar d'aquí a 2 diumenges. Ho podran fer perquè provenen d'altres països de la Unió Europea. En canvi, a les eleccions al Parlament o al Congrés això no és ni així. Per fer-ho, caldria un canvi de llei. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podem fer una radiografia de qui pot votar i quan?
Sí, les municipals i les europees és on pot votar més gent. Ho poden fer els ciutadans comunitaris i sempre que estiguin empadronats. Segons dades de l'IDESCAT, això acaba sent al voltant d'unes 250.000 persones. A les municipals també poden votar extracomunitaris si fa 5 anys que viuen aquí i el seu país d'origen té un conveni bilateral amb Espanya, per exemple, l'Equador, el Paraguai o Noruega. Ara bé, pel que fa als marroquins, que és la comunitat més nombrosa al marge de l'europea, estem parlant d'unes 230.000 persones, no hi ha cap conveni, no poden votar. O la segona comunitat, Romania, amb gairebé 90.000 persones, tampoc.
Clar, i això no té cap sentit, perquè al final no deixen de ser uns ciutadans que també seran governats per unes lleis que s'aprovaran al Congrés, al Parlament de Catalunya o a l'Eurocambra, en el cas de Brussel·les, perquè tot el que s'aprovi en aquests parlaments té una incidència directa en les seves vides, en el seu dia a dia. Per canviar això, caldria una voluntat política. Tampoc no hauria de ser tan difícil.
Exacte, és tan fàcil com això. El fet que els estrangers comunitaris puguin votar ve de fa més de 30 anys amb el Tractat de Maastricht i el professor de Dret Constitucional de la UAB, Alfredo Ramírez, creu que es podria avançar cap aquí si hi hagués això majoria al Congrés que ho aprova.
Doncs pensem, per exemple, que el fet de que els europeus puguin votar i ser elegits al territori espanyol en les municipals té ja al voltant de 30 i pico anys d'història des del Tractat de Maastricht, i el que és habitual és ampliar aquests drets, no reduir-los.
Això també resoldria els casos que, pel motiu que sigui, una persona no vol renunciar a la seva nacionalitat, ja que la doble nacionalitat només es contempla en pocs països, sobretot llatinoamericans.
Clar, perquè encara la cosa és més recargolada, perquè es donen casos que una persona nascuda aquí no pot votar.
Exacte. Per exemple, una família que ve de Bolívia, per posar un exemple. Viu i treballa aquí, però no té la nacionalitat i té un fill. Aquest fill serà bolivià, no tindrà la nacionalitat espanyola i no podrà votar. Ara bé, també passa al revés. Seguim amb l'exemple bolivià. Si una parella ve aquí i adquireix la nacionalitat, però els seus fills no han trepitjat mai l'estat i el fill s'ha quedat a Bolívia, els fills que viuen a Bolívia sí que tindran dret a votar i tindran la nacionalitat espanyola.
Sempre estem parlant de residents estrangers sense nacionalitat espanyola, perquè després ja no es consideraria un estranger. Si ja tenen la nacionalitat, ja no es compten com a estrangers. De fet, aquí és on posen la banya des del moviment Regularització Ja.
En aquest cas defensen que es faciliti la nacionalitat com a primer pas per poder votar. Ho explica la Vicky, que és la portaveu.
Primer és la regularització, després és la nacionalitat i després és l'accés a aquest dret civil. Per això també, per desmitificar i per reconstruir bulos que la ultradreta fa, com que ara el PSOE vol regularitzar perquè la gent li voti. No, és que no és immediat, és tot un tràmit i és tota una gincana.
Tenen una ILP en tràmit al Congrés, ara en procés d'esmenes, però denuncien que Vox intenta allargar els terminis amb una esmena a la totalitat.
Doncs aquesta és una realitat que conviu i que és això, hi ha milers de persones que estan sota la jurisdicció, entre cometes, d'aquestes lleis que s'aproven en uns parlaments que ells no poden triar.
I que mai són una prioritat, no? Vull dir, perquè ara que parlàveu de la ILP de regularització ja, són 580.000 signatures que es van presentar, no? Perquè, Andrés, hi ha estat una mobilització molt potent de base social, però com pot ser que no fossin els polítics, com a mínim d'esquerres, que defensen aquesta convivència i integració, els que portessin la iniciativa amb tot plegat, i veurem quin acaba sent el posicionament, però tant per aquesta ILP com per eliminar la flagrant llei d'estrangeria, no? Que són coses que van lligades, però que, malgrat fer ara uns discursos bastant en contra d'aquesta extrema dreta que està recorrent a Europa, després, a l'hora d'abordar aquestes coses més concretes que tenen un impacte molt més real en el dia a dia dels nostres conciutadans, no s'és tan valent com tampoc s'ho va ser el PSOE i Junts quan van votar a Europa per aquest nou pacte de migració i asil que compra moltes de les idees de l'extrema dreta.
Sí, a mi em sembla un problema democràtic indiscutible. Malauradament diria que els vents no van en aquesta direcció, no van en la direcció de facilitar això. I no és una cosa d'Espanya, és una cosa del món en què una cosa és que es deixi votar a les municipals, en què no hi ha en joc la sobirania, i l'altra amb eleccions en què hi ha en joc qüestions que afecten a la sobirania. I per tant, això, els estats són sempre, no només Espanya, no només els europeus, extremadament reacis, perquè s'imaginen sempre que des de tercers països poden manipular eleccions. Òbviament són paranoies, però que tenen una base, en tot cas, internacional, i em temo que aquestes concepcions estan guanyant terreny, més que no pas perdent-ne, i per tant, jo crec que la democràcia està coixa si tothom no pot participar-hi, però em temo que els temps que venen, els vents que bufen, fan que això és difícil, que en aquests moments hi pugui haver millores de drets, i si no, més aviat, el contrari, no?
Hi ha elements també en les votacions europees que són diferencials entre països, no? O sigui, per exemple, Alemanya i Bèlgica aquesta vegada permeten votar a partir dels 16 anys, i això també és una diferència entre amb la resta de països, sí. Que Grècia són 17 anys i no sé si Àustria i Malta també ja ho aplicaven a partir dels 16, en aquestes eleccions europees, no en la resta d'eleccions. I això també et fa canviar el sentit del vot o pot fer moure certes majories. Estem veient, i ho hem comentat aquí alguna vegada, un repunt de la ideologia més ultra i més dretana entre els més joves. Vull dir que fins i tot en el condicionament després per fer reformes que permetin votar a persones que no són més enllà de la Unió Europea però que sí que estan empadronades, pot tenir certa influència que votin que es voti a partir dels 16 anys. Vull dir que la idiosincràsia d'aquestes eleccions, al marge de les sobiranies, no?, i que tothom dona per fet que votar les eleccions europees és com gratis i pots fer bajanades a l'hora de votar perquè et queden com lluny, resulta que ens cansem de fer aquest discurs que és una mica naïf, no?, però que són més importants del que pensem, però després hi ha aquests moviments en plan experimental que poden fer jugar escons i eurodiputats cap a una banda o cap a una altra i que poden tenir la seva importància.
Doncs queden 30 segons per arribar a 3:15. Farem una pausa per la publicitat. Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Bona tarda.
Una pausa i de seguida tornem amb un altre tema que avui hem conegut i que intenta posar una mica de fre a algunes de les pràctiques que habitualment fan moltes de les aerolínies amb les quals comprem els nostres bitllets, que són una sèrie de pràctiques que ja acceptem com una més, i és que el preu del bitllet té un preu teòric, que després, escolta'm, no saps com, però quan acabes pagant, t'han pujat perquè has triat no sé quina maleta, perquè has triat dos seients de costat, perquè resulta que has volgut treure la targeta d'embarcament abans d'hora, tot això té una sèrie de suplements que, escolta'm, el preu del bitllet es veu que era orientatiu. Ara expliquem la multa que ha imposat el Ministeri de Consum.
El Festival EVA, en veu alta, celebra 20 anys de narració, tradició oral i país.
Vine, camina, riu, descobreix i deixa't seduir per la cultura de proximitat al Penedès i al Priorat del 31 de maig al 7 de juliol.
Festival EVA, el cor de les paraules. Tota la programació a enveualta.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita-la a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya. interior.gov.es.
La nova temporada de concerts del Palau de la Música Catalana ja a la venda.
La Filarmònica de Viena, la Concert Gebau d'Amsterdam, Klaus Makela, Juan Diego Flores, Teodor Currensis,
Fasil Say, Sara Alizot, René Jacobs, Marina Alsop i més de 100 concerts.
Abona-t'hi a la carta a partir de només 4 funcions.
Entrada ja a la venda a palaumusica.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No s'entén que les dones siguin ambicioses professionalment.
L'ambició sempre és en un home és positiu i en una dona és negatiu.
Una pregunta que hem fet també a les nostres oients. Si és compatible casar-se i ser feminista?
Sí, pot ser compatible casar-se i ser feminista.
Soc feminista i m'he casat. Casar-me no vol dir res.
La independència com a persona la tens igual?
Jo suposo que depèn del significat que es doni el fet de casar-se. Per mi és una festa.
Les dones i els dies, un programa on les dones no tenen por a respondre preguntes incòmodes.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol.
A l'app i web de Cat Ràdio.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio, Futbol català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a Catalunya Ràdio.
Futbol català, amb Marc Marvà. El podcast de futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Ho vaig publicar ja.
Passen 3 minuts de 3:15. A les portes de la temporada turística d'estiu, el Ministeri de Consum ha posat una multa milionària a Ryanair, EasyJet, Vueling i Volotea per pràctiques abusives. Les acusa de cobrar un suplement per l'equipatge de mala cabina, per reservar un seient per acompanyar un menor d'edat o acompanyar una persona dependent, per amagar informació sobre el preu final del bitllet. En el cas de Ryanair, també els multa per prohibir pagar en metàl·lic o per cobrar per reimprimir la targeta d'embarcament a l'aeroport. Ara que augmentarà el trànsit aeri per les vacances, parlem amb l'advocat especialista en dret aeronàutic, en Dan Miró. Dan, bona tarda.
Molt bona tarda.
La multa són 150 milions d'euros per totes quatre companyies. És la més alta fins ara. Quin recorregut té aquesta multa? Perquè ja han anunciat les companyies que hi presentaran recurs.
Sí. A veure, aquest és un procediment administratiu que es va obrir fa més de 6 anys. És un debat recurrent que les associacions de consumidors amb raó, sense estar forçant, i de, dels quatre elements de vulnerabilitat que es pretenen respecte a les al·legacions que s'han fet, sí que n'hi ha dos o tres que poden tenir part de raó i que pot ser que tinguin recorregut, com és el tema aquest de la de les persones dependents en què no se'ls hi, que tinguin que pagar un extra per poder... Això és possible que la Unió Europea, veient la jurisprudència i els antecedents i la normativa, acabi prosperant, però això disminuiria moltíssim la sanció aquesta. Aquí el moll de l'os és el tema dels equipatges, que és el punt gran respecte al tema del pagament en metàl·lic als aeroports. És estrany, però sí que és veritat que hi ha algunes zones d'Europa que ja no hi ha ni metàl·lic, no es permet, perquè ja s'estan fent proves amb aquesta línia. Per tant, la Unió Europea tampoc va per aquí. I el recorregut que pot tenir això, sincerament, tenint en compte que estem en la via administrativa, en consum, portem 6 anys, i això no ha passat la pantalla de lo que és la qüestió jurídica formal i seriosa, que és la normativa europea, en el tema dels equipatges és bastant clar que no, que té molt poques possibilitats de prosperar, bàsicament perquè ja s'ha pronunciat, i la majoria de països europeus estan aplicant així, la base, el fonament que utilitzen aquestes associacions de consumidors i el propi ministeri, és algú que no s'aguanta, que és un article de la llei de navegació aèria de l'any 1960, que pràcticament està tota derogada, però esclar, hi ha una normativa europea que és superior i que és aplicable a l'estat espanyol i que, per tant, ha deixat molt clar que determinats conceptes, com el tema dels equipatges, es pot cobrar un extra sempre i quan et permet importar una peça d'equipatge a cabina. Però qui decideix aquesta peça d'equipatge mentre no es reglamenti és l'aerolínia. I, per tant, en la pròpia Comissió Europea ja va donar una mica la idea de dir, escolta, poseu-vos d'acord, a veure si sou capaces de dir quines dimensions i quin pes, perquè és veritat que tot això és un desgavell, i també és veritat que la normativa europea us ho permet, però hauríem de posar ordre, i aquí, bueno, segueixen en aquesta línia. Ara què passarà? Doncs, evidentment, les companyies això ho recorreran, això acabarà a l'Audiència Nacional, acabarà amb una qüestió prejudicial, i d'aquí 5-7 anys segurament això acabarà amb res. Respecte als equipatges, és el que dic, no té... Compte amb els altres, perquè sí, és veritat que el que deien, això de reservar un seient i tenir que pagar quan portes, quan és un menor o un incapacitat, home, això es veu bastant clar que segurament amb una qüestió prejudicial acabarà donant la raó a les associacions de consumidors, però que tampoc és el gran problema, perquè el gran problema en aquests moments és el problema dels equipatges. De les quatre qüestions que es plantegen, una és la que, i a més és la que s'emporta el gran pastel econòmic del sistema aerocomercial. I elles mateixes, les pròpies associacions de consumidors i el propi Ministeri de Foment, no el de Consum, ja reconeixen que si es modifica, si es fes cas d'això que diu la llei de navegació aèria, de dir, escolti, cada passatger pot portar l'equipatge que ell consideri, això és inviable. És a dir, que materialment és inviable, no? Que totes aquestes empreses... No és que haurien de tancar, és que o haurien de cobrar uns preus que són... Per tant, generar frustració en una mica, no? És a dir, s'han generat moltes expectatives, s'han generat molts titulars, de fet és el mateix titular que ja portem generant, perquè ja primer va haver la proposta, després es va elevar, després... i ara, clar, sona molt, molt greu allò dels 150 milions, però tampoc és gran cosa, respecte als ingressos d'aquestes aerolínies, però que tampoc acabarà sent això, no?
De moment, a més, les companyies ja han avisat que si arriba a fer-se aquesta multa, hauran de pujar el preu dels bitllets.
Clar, és que no hi ha una altra opció, és que estan jugant el cèntim, és dir, la competitivitat, a part de que deixaria de ser competitiu amb la resta de països del teu voltant. Per què? Perquè ja si es permet, bueno, no, és que es permet a tota la Unió Europea, aquest és el gran error, és dir, estem intentant regular una cosa que és d'àmbit europeu, que hi ha una normativa superior, que és veritat que hi ha una norma vigent a l'estat espanyol que no està derogada. El que podria ser discutible respecte als equipatges és si un vol dintre l'estat espanyol es podria arribar a aplicar aquesta normativa, perquè la llei de navegació aèria té les seves limitacions, és a dir, no abarca més enllà de les fronteres de l'estat espanyol, no? Per això et dic que és tot un embolat, permetem l'expressió, tan fictici, És a dir, segurament això, més que res, el que fa és posar pressió a les administracions de la Unió Europea perquè s'intenti arribar a un acord, que és el que ja deien fa uns mesos, inclús el Parlament Europeu ja va demanar i va aprovar, però que tampoc podia anar més enllà del que la seva pròpia normativa indica, i és buscar una sortida mínimament pactada, perquè és que, a més, cuidado, pes i dimensions, entraríem en una qüestió tècnica tremenda. Per què? Perquè depèn dels avions, depèn de la capacitat, depèn de tot. Això és com l'espai dels seients, dels avions. I, escolta, ho normativitzem o no ho normativitzem? Perquè, clar, un senyor pot pesar 150 quilos i un altre pot pesar 25. I sí, és cert, hi ha una cosa que, i jo no sóc gens sospitós de defensar les aerolínies, però que tenen bastanta raó. És a dir, els hi traurem un munt d'opcions i econòmiques als passatgers. Amb això és cert, amb aquesta part. És a dir, si tu forces una normativa que t'obliga a estandarditzar tot, no, és que no tens un altre remei que pujar preus, perquè és que serà impossible. Tu has de... No és el mateix la facturació que té avui un vol de temporada d'estiu, que tothom va amb els seus equipatges i que, clar, tothom ajusta moltíssim. És a dir, les pèrdues d'equipatges i els retrasos han baixat en picat els últims anys. Per què? Perquè pràcticament ningú factura molt poc, ha baixat molt el pes i el volum és fonamental amb tot el tema del transport aerocomercial, perquè d'això depèn el preu del bitllet, perquè s'incrementa amb el fuel, amb tota la infraestructura que necessites. Una cosa és posar a bodega 300 maletes i l'altra és posar-n'hi 50. Tot això canvia totalment, no? I per tant, evidentment que afecta el moll de l'os del sistema aerocomercial entengut com a low cost, que ja som el 60% pràcticament de tot el que se supera a Europa. Per tant, no té res a veure la normativa que teníem per aplicar-la en aquest món fa 20 anys a el que està succeint avui. Clar, fa 20 anys tampoc ningú podia pensar que podia volar amb 20 euros a París, i avui es vola. Per això, i la normativa segueix sent la mateixa en segons quins aspectes, que la Unió Europea l'ha transposat i hi ha uns sectors que es neguen a resisteixen.
Dan Miró,
és un debat jurídic una mica complex, eh?
No, ja, però, ja ho veig, ja ho veig. I que ho hem de deixar aquí, que m'arriba la publicitat. Dan Miró, advocat especialista en dret aeronàtic. Gràcies i bona tarda.
Amb vosaltres.
Ja ho veieu, que no va gaire enlloc.
Bueno, ja es veurà, perquè a més aquí van al cèntim les pobretes aerolínies. L'any passat 3.500 milions de benefici Iberia, 2.500 milions de benefici Ryanair. Vull dir, diria que hi ha marge, i sobretot el que penso que no està encara incorporat és el nou marc del canvi climàtic. Les aerolínies són alguns dels sectors econòmics més ajudats pels poders públics. Tenen l'IVA reduït, tenen una pila d'ajudes, que tot això, sent un dels sectors més contaminants, doncs aquí hi haurà d'haver un gran pacte en què les aerolínies no només poden pensar en el negoci, sinó que hauran de pensar en els consumidors i en el marc del canvi climàtic.
Doncs veurem en què queda tot plegat, però és que el Dan Miró és un advocat especialista en dret aeronàutic i, per exemple, és dels que més clar té tots els drets que tenim quan ens perden l'equipatge, quan la maleta no ens la deixen on l'havien de tenir, o quan ens poden canviar un vol o endarrerir, etc. Vull dir que veurem quin recorregut té, tan bon punt les aerolínies presentin recurs a instàncies europees. Pere Rossinyol, Carme Rocamora, Isabel García Pagán, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu.
Un parell Adeu. De minuts de publicitat, de seguida el butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Tria Formidable Solar i emporta-te'n a 3 anys de consum de llum gratis si instal·les les teves plaques solars i ho combines amb la tarifa solar Simpli Zero, perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta en indesa.com en el 800 76 0909 o en els punts de venda Endesa.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el nou llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
A les 10 de la nit, s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. A Catalunya Ràdio... Postdates. Perquè la cultura sigui cultura i no oci, ha d'estar íntimament lligada a l'ètica i nodrir espiritualment l'ésser humà. Maite Martín, Premi Nacional de Cultura 2024. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya migdia.